tal com som.
Hi ha moltes formes d'interpretar la realitat. A partir del gran titular, de la primera impressió, de la lletra gruixuda, o bé des de la mirada propera, atenta, fixant-se en els detalls. Al tal com som, fem una aposta per aquesta segona opció, cada dia, des d'ara mateix i fins les 10 de la nit, a la com. Una mirada atenta, centrada en la persona, més enllà de les etiquetes o les normes. Era la que ahir, per exemple, ens proposava la psiquiatra Roser Pérez Simó, quan li preguntàvem sobre el mite de l'amor de mare en el context d'una societat canviant i d'alta velocitat com la nostra, on la maternitat ha deixat de ser un objectiu de vida irrenunciable per a moltes dones.
A veure, que la mare és important, és important, i tota la gestació és important, però que hi ha altres figures que, en el seu cas, poden substituir aquesta figura, com pot ser el pare, com pot ser àvies, com pot ser el que sigui, i que, a més, la poden compartir. També que no és exclusiva de la mare, malgrat que, evidentment, com la del pare, té una essència especial.
Bàsicament que la mirada atenta, que la mirada en proximitat, que ser delicat, que observar... Sí. Aquell infant d'una manera molt atenta és molt bàsic, és fonamental, no?
Intuir, deixar al marge una miqueta de les teves necessitats per entendre-les d'ell, i això la dona potser estem més ben situades.
La doctora Pérez Simó, que ens visitava ahir al Tal com som, una veu sincera i lluny dels dogmatismes que massa sovint s'imposen com aquells patrons que han de ser de consum massiu. Reflexions sobre la maternitat que ens perfilen també tal com som.
Jordi Sacristán.
Jordi Pigem, bona nit.
Hola, bona nit, Jordi.
En Jordi Pigem és un dels col·laboradors habituals del Tal com som, doctor en filosofia, que al llarg de la temporada passada ens va il·lustrar amb una secció molt interessant que arribava tant en tant al programa, no tenia allò una data i un dia fixa, els pioners d'un món millor, pensadors intel·lectuals que han basat el seu motiu d'estudi o de reflexió en la concepció, en la visualització d'una vida millor. Jordi, enguany ens ofereixes un nou espai, que arribarà, com sempre, a la part final del programa, amb un títol singular i molt suggerent, Entre Orient i Occident. De què va?
Entre Orient i Occident, la proposta d'aquesta temporada és un espai de reflexió sobre temes d'actualitat i temes vitals a partir de l'experiència tant d'Orient com d'Occident. És a dir, combinar la ciència i l'experiència històrica d'Occident amb el que ens aporten les filosofies i espiritualitats d'Orient. Amb la idea, d'una banda, d'enriquir les nostres perspectives. Fins ara, durant molts segles, hem cregut que la nostra ciència, la nostra religió, la nostra economia, la nostra manera de veure el món era l'única. L'havien d'exportar tot arreu. Ara vivim en una societat molt més... diversa culturalment, molt més complexa. I com diu Raymond Paniker, moltes vegades només podem afrontar els problemes i els reptes del món contemporani des de la perspectiva de la interfecundació de les cultures. És a dir, evitar el conflicte entre les cultures a partir d'enriquir-les mútuament. De manera que l'objectiu del programa és enriquir la nostra perspectiva i ajudar-nos a conèixer-nos millor nosaltres mateixos des de la mirada d'altres llocs.
Això serà la part final del programa, com és habitual als col·laboradors del Tal com som, però vull anotar ja una pregunta. Qui està influint més entre Orient, si està influint més el pensament oriental a l'occidental o l'occidental a l'oriental, però això m'ho respons més endavant. Perfecte. Això serà, com sempre, com deia, en la part final del programa, perquè avui el nostre temps de conversa estarà centrat en un tema molt concret i que ben segur de modelar i, en certa mesura, transformar l'espai de relació que existeix entre la ciutadania i la política, el que s'anomena ciberactivisme polític o increment notori de l'activisme digital. Jordi, et convido també a observar la conversa perquè puguis fer alguna aportació a la part final. Un fenomen que està creixent i que s'està dimensionant i que s'està contraposant amb el decreixement de les velles formes i estructures de la política, diríem, més tradicional. Avui, doncs, al Tal com som, parlem de política, però ho fem, però, amb projecció de futur.
Tal com som, amb Jordi Sacristán.
Ivan López, Blanca, Lucas, Judit Porta i Jordi Sacristán, pensem que no canviarem de vida si no canviem la vida. Per això us oferim espais de reflexió que us ajudin a interpretar una realitat sovint complexa i canviant. La vida passa en dimensions diverses, al Tal com som. Creix la participació política a través de la xarxa, a través d'internet, un moviment que s'enfronta però encara amb unes estructures polítiques massa rígides, no? I massa centrades en el passat.
Desconfiança és la paraula que tenen aquestes estructures respecte al que està emergint a la xarxa. I és una desconfiança que no té explicació, no té una explicació plausible, no? Perquè a la xarxa hi ha moltes energies vitals, cada cop hi ha més talent, hi ha més ganes, hi ha més persones disposades a dedicar part del seu temps, i això és una cabdal d'energia i una capacitat de mobilització tremenda per la política. La política no pot viure d'esquenes aquesta nova realitat.
Al llarg de la conversa entrarem més a fons en aquest concepte de la desconfiança, però diu vostè som en un moment apassionant que pot servir com una mena de mecanisme que el que faci és renovar el conjunt de la política global i en concret de la política espanyola o catalana. Una afirmació molt ambiciosa, no? Molt agosarada, fins i tot. Realment, a través de les xarxes poden canviar coses molt més profundes de l'actual estructura política?
És que ho estem vivint en tots els aspectes de la vida. Estem en una societat de la informació i del coneixement que canvia els models de relacions econòmiques, la manera de treballar, en molts casos la manera d'aprendre i la manera de prestar i donar i rebre serveis. Vol dir que és que la política ha de donar passes decidides per incorporar-se plenament en una societat que ja és molt diferent de la del segle XX i que incorpora noves demandes i nous actors, no?
Tal com som, les preguntes de la vida per sortir de dubtes.
Diuen que les societats canvien més ràpidament que no pas ho fan els seus responsables polítics, massa pendents de la immediatesa, del resultat puntual, que d'observar el futur en perspectiva per oferir solucions als problemes que hauran de fer front. Una tendència que potser explica la dificultat dels partits polítics per adaptar-se als canvis i a les noves necessitats de la ciutadania, un fet que per molts també justifica plenament l'allunyament dels ciutadans de la seva classe política. Però la realitat tecnològica i les seves possibilitats estan entrant amb molta força en aquest àmbit de la vida pública, esperonada en un primer moment per ciutadans actius que han obert espais de participació política a través d'internet i assumida després per partits polítics que busquen en aquests noves tendències i noves vies per la participació. La xarxa i les seves possibilitats creixen, mentre que les velles estructures de partit es van marcint. Un exemple global d'aquest creixement han estat les primàries demòcrates als Estats Units amb el duel entre Obama i Hillary Clinton. Molts observadors consideren que bona part de l'èxit d'Obama en aquestes primàries ha estat l'ús intel·ligent de les eines i de les possibilitats de l'anomenada cultura 2.0, és a dir, de la participació a través de la xarxa. Noves tecnologies, no com un mitjà més, sinó com el reflex organitzatiu d'una nova cultura política. Una forma directa i efectiva de contactar amb els sectors més joves de la població, que aparentment són molt més dinàmics, oberts als canvis i que són altament participatius. Diuen que Obama ha sabut connectar, ha sabut interpretar la realitat i treure'n el millor partit. Avui volem observar com aquest nou corrent arriba a la realitat més propera, com els nostres partits polítics estan assumint aquest espai d'oportunitats i també de renovació. Si el canvi en la política i en la forma de fer política passa necessàriament per l'esclat de la cultura 2.0. De tot plegat en parlem en els propers minuts de conversa amb l'assessor en comunicació Antoni Gutiérrez Rubí. Ens fixem en la realitat des de perspectives molt diverses per saber, un dia més, tal com som. Antoni Gutiérrez Rubí, gràcies per ser amb nosaltres i benvingut. Què tal, com està?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Deixi'm que concreti una fotografia que situarà els nostres oients molt a prop del que és el personatge, el nostre convidat d'avui, el senyor Pere Rubí, quan ha arribat, ha desplegat una arsenal tecnològica a la taula de l'estudi que d'alguna forma servirà també per anar introduint elements a la conversa avui. Un petit ordinador portàtil amb el seu ratolí que mostra, després en parlarem d'altres aspectes molt relacionats també amb la seva feina i amb el seu perfil, que mostren que vostè ja és un usuari habitual de les noves tecnologies, fins i tot més enllà del que és comú i del que és més habitual, no?
Sí, sí, però no ho he fet pas per impressionar-vos, tot el contrari. No pensava que ho diries, diguem, en antena, no? Però ja que ho comentes, si em permets que et tutegi, deixa'm que t'expliqui per què ho he fet. Jo he anunciat per Twitter que estaria en aquest programa i llavors he rebut alguns missatges de persones que m'han dit que bé, jo he escoltat el Jordi Sacristán altres vegades, tal... Acabo de rebre, diguem-ne, un correu electrònic en el que m'han dit no et deixis de parlar d'aquest tema i segurament igual quan em facis alguna pregunta voldré consultar alguna cosa o preguntar alguna cosa. És a dir, que l'he portat, diguem-ne, perquè m'ajuda a fer aquesta entrevista amb tu i me l'ajuda a fer amb els oients. I si ara poguéssim tenir aquí una càmera o una fotografia o si trecaré el telèfon i faig una fotografia, doncs potser ho penjaré a la meva pàgina web. I demà pel matí estarà a disposició de tots els lectors del meu web per escoltar-la, diguem-ne, per internet. És a dir, que és una nova manera de fer, de treballar, de compartir. No?
És la nova manera o encara continua sent una nova manera?
És que serà indefugible. És a dir, nosaltres anem cap a horitzons de treball cada cop més cooperatius, en el que el talent, diguem-ne, serà fruit de grans i llargues col·laboracions, molt compartides, i necessitarem treballar, diguem-ne, en xarxa. És a dir, l'estat natural del talent i de la creativitat és la xarxa. I haurem d'estar connectats per poder fer coses creatives i per poder produir serveis o idees. És a dir, estar connectat no és només una realitat tecnològica. La realitat tecnològica és el mitjà. El que és important és que al darrere d'això hi ha una filosofia de treballar en cooperació en xarxa, en horitzontal, que serà el sistema natural, diguem-ne, del segle XXI.
I aquest sistema natural, els partits polítics, hi estan molt lluny, no, senyor Gutiérrez Rubí?
Estan una mica a les palpentes. La veritat és que jo crec que intueixen el seu potencial, el detecten, incorporen ja moltes d'aquestes eines i tècniques, però encara falta cultura. És a dir, la política 2.0, la política en xarxa, no és només un tema d'artilugis, de tecnologia, o de ratolins, o d'ordinadors, o de telèfons mòbils. És una cultura, una manera d'entendre el treball, i això sí que encara està molt lluny, no?
Una assignatura pendent pels partits polítics, però que ja han entès i han aprovat altres sectors de la vida pública, no?, i de la societat.
Sí, però també els partits. Vull dir, no vull deixar-los de banda, tot el contrari. Només detecto, diguem-ne, algunes resistències que a poc es van vencent, no? Però a la nostra societat tu pots escollir un delegat sindical per internet, pots estudiar una carrera universitària, pots fer una consulta al metge o pots treballar. Perquè no has de poder, diguem-ne, votar o votar en unes primàries o participar d'una assemblea virtual o participar, diguem-ne, d'un debat del programa electoral. Perquè no pots fer-ho d'aquesta manera, també?
Parlava vostè de desconfiança front una gran oportunitat per canviar d'estil i de cultura organitzativa. Els partits miren amb desconfiança les noves tecnologies, potser les miren com un mitjà més, que sí que utilitzen, perquè és evident que les darreres eleccions generals s'ha vist ja un pas endavant en aquest sentit, però continuen veient com un mitjà més, no pas com un instrument, no?
Sí, però és que voldria matitzar la paraula desconfiança. És a dir, amb un treball en xarxa, el lideratge neix de les idees i te'l donen, diguem-ne, els altres membres de la xarxa. No neix de la teva posició dins de l'organització. O sigui, tu seràs líder a la xarxa si tens idees i els altres te les reconeixen. No si ets secretari d'organització.
Això és complicat, eh? Perillós.
Home, és un canvi. És a dir, liderar a base d'arguments i de reconeixement és molt diferent que liderar a base d'autoritat i posició. O sigui, fixa't, hi ha molta gent que té unes reserves que formen part d'unes certes reserves molt comprensibles, no? Molt epidèrmiques, però és que treballar en xarxa obliga a un tipus de lideratge diferent i a un tipus de reconeixement també diferent. I llavors és per això que apareixen, diguem-ne, nous líders i noves idees i noves persones que en un moment donat, diguem-ne, poden, diguem-ne, significar políticament una proposta, un pensament o un partit. No?
Per tant, la xarxa és més democràtica, però alhora també, senyor Gutiérrez Rubí, una mica més perillosa.
És que la paraula perill, risc, jo crec que al costat dels beneficis, saps? És a dir, la possibilitat de que a través d'una nova mentalitat, d'una nova cultura política a la xarxa, diguem-ne, millorem la nostra comunicació, la comunicació amb els ciutadans i les organitzacions polítiques. Aconseguim noves propostes gràcies a que el treball en xarxa, el talent creatiu de la societat també s'incorpora. I a més, diguem-ne, trobem nous models organitzatius més semblants al que són la societat en la que vivim i d'una manera que ens permeten la transició entre el presencial i el virtual. Home, és que són tres beneficis molt importants, no? Talent, organització i comunicació i acció. És a dir, que no sé on són els perills i, en tot cas, formen part de la pròpia vida. És a dir, no, tots els canvis, totes les renovacions culturals incorporen, diguem-ne, moltes avantatges i, en alguns casos, alguna dificultat, però que es poden superar. És a dir, no veig on està el perill.
Observem un fenomen concret que ha servit a molts observadors i a molts analistes per construir espais d'opinió a l'entorn de tot plegat. Les primàries demòcrates als Estats Units i l'ús que el candidat Obama ha fet de la xarxa 2.0, que diu han estat part del seu èxit. De quina manera, senyor Gutiérrez Rubí?
Home, Obama no era el candidat, diguem-ne, que comptava amb la predilecció, diguem-ne, dels superdelegats i de la pròpia organització del Partit Demòcrata. Era un delegat, diguem-ne, nou davant d'una candidata molt consolidada, que era la favorita, que era Hillary Clinton, no? Com ho ha aconseguit, diguem-ne, superar finalment i emportar-se la nominació, com ara acabem de veure en la Convenció Denver? En bona part, diguem-ne, gràcies al recolzament que ha trobat a la societat. I aquest recolzament ha estat organitzat a internet. La capacitat, diguem-ne, de recaptar recursos, de mobilitzar xarxes ciutadanes a cada lloc en el que ell visitava, d'aconseguir mobilitzacions per campanyes, per propostes, per activistes, per voluntaris, tot això ho ha fet a través de la xarxa. La seva principal gran decisió ha estat tenir no només un discurs, sinó una política estratègica a la xarxa, i els seus principals assessors tenen fonaments tecnològics. Avui mateix, per exemple, hi ha més de 20 persones que professionalment li mouen la xarxa de Facebook, que és una de les xarxes socials més conegudes. Però 20 persones, diguem-ne, professionalment treballant i movent una xarxa que li ha donat tants beneficis. És a dir, que Obama no només ha interpretat un moment de canvi amb un discurs d'esperança i de renovació, sinó que per portar-lo a terme, doncs, ha utilitzat estratègies i eines i recursos diferents dels de l'establishment del Partit Demòcrata.
Diríem que una mirada més en detall, una relació més propera a la ciutadania, als futurs votants, que suposo que també demanda de les estructures dels partits una certa flexibilitat, no?
Sí, és que...
Una certa capacitat d'adaptació.
Sí, fixa't. Obama ha entès que quan ell, diguem-ne, visita, doncs, una fàbrica o visita un barri, no hi ha millor director de campanya en aquell moment que l'activista o la xarxa d'activistes d'aquella fàbrica o d'aquell barri. Donar-los el poder, diguem-ne, per organitzar la visita al voltant dels seus criteris, de les seves informacions, de les seves identificacions dels punts forts i dels punts febles. Donar el poder a organitzar-te la campanya en mans de les bases, diguem-ne, quan estàs fent una competició de primàries, és un canvi radical. O sigui, no és que ell hagi aterrat, entre cometes, amb la seva estructura, sinó que són les estructures de base les que li han donat les informacions necessàries per organitzar la seva agenda política i mediàtica. És un canvi radical.
I a canvi, què rep aquesta persona que participa a través de la xarxa amb aquest compromís polític? Què és el que demanda a canvi?
Sentir-se protagonista.
Sentir-se protagonista.
Que és el que volen la majoria de les persones quan volen generosament participar o fer vida política.
Per tant, m'estic imaginant un perfil del militant del segle XXI molt allunyat de la seu local del partit, d'aquell acte puntual que celebra tant en tant al voltant de les sigles d'un partit, sinó que estic imaginant un militant que s'articula a través del seu espai habitual, del seu ordinador i a la seva habitació, i que entra en contacte amb tot aquest món des de casa seva, per exemple. No?
Sí, però també estem parlant, diguem-ne, d'activistes que tenen un peu en l'àmbit local de manera molt forta. És a dir, que un dels fenòmens que jo crec que estem detectant amb més singularitat i més clarament és que ser un activista digital o treballar en la xarxa, diguem-ne, a tot el món, no va en detriment de les teves sensibilitats locals i més personals i més quotidianes. És a dir, el que trobes és una visió global i alhora una sensibilitat local. I és aquest equilibri entre visió global i sensibilitat local la que fa que aquests activistes online siguin diguem-ne, ciutadans connectats i sensibilitzats que poden aportar a la vida política i a l'acció política i als partits polítics diguem-ne, unes noves energies.
Es parla molt sovint d'això de vincular local, fet local i fet global, no? Però encara no es visualitza d'una forma molt compacta, no? Continua estant molt lluny el món global del món local, no?
No, però, per exemple, ho hem vist ara amb la campanya que comentaves de l'Obama. És a dir, que, òbviament, el candidat i el futur president l'escolliran els ciutadans nord-americans. Però no parem de parlar de política gràcies a la campanya d'Obama. És aquesta dimensió global, quasi bé sense fronteres, i les oportunitats i, diguem-ne, les experiències de canvi d'innovació política, les que ens fan parlar de la campanya de l'Obama amb una intensitat que ja m'agradaria que tinguéssim per les autonòmiques, amb perdó, diguem-ne, de l'expressió. És a dir, que tot això per què està passa? Perquè el món, diguem-ne, ja és casa nostra, és a dir, i la xarxa ens permet, diguem-ne, viatjar d'una manera que no coneixem fronteres. Si això ho combinem amb una vida personal, diguem-ne, molt sensible en els temes locals, molt arrelada, doncs et dona unes dimensions noves i diferents. És a dir, tu saps que qualsevol problema local té un altre partner a qualsevol lloc del món, diguem-ne, i que pots consultar, que pots aprendre, que pots saber. Tens una secció nova amb un company que és Orient-Occident, no? Doncs internet és això, és el diàleg Orient-Occident a l'extrema, diguem-ne, potència, no? Només cal veure, per exemple, el que està significant les xarxes i internet en, diguem-ne, a Corea, al Japó, a Xina, no? Per saber fins a quin punt, diguem-ne, la xarxa, diguem-ne, s'assembla més al món la xarxa que cap altra realitat tecnològica o econòmica o cultural.
Un espai comú i habitual, sobretot pels més joves, que significativament semblen els que estan més lluny de la participació política més tradicional, no? I aquest també és un nou espai d'oportunitats, fins i tot per la salut democràtica o política, no?
Poden estar lluny d'una determinada manera de l'acció política. Segurament la tradicional, la conservadora, la més allunyada als seus interessos, però amb les manifestacions de la guerra contra Iraq, a qui se li hagués dit que per internet es podia convocar una manifestació de 40, 50 o 60 milions de persones al mateix dia i a la mateixa hora, et diria que estàs boig. I això va ser possible gràcies a internet i gràcies a les xarxes. És a dir, poden estar lluny d'una determinada manera de fer política, però no de la política. És a dir, només cal entrar, diguem-ne, als espais socials per adonar-se la vitalitat, la intensitat, les ganes que hi ha de participar, de denunciar, de proposar, etc. I jo el que detecto és que cada cop l'interès per lo públic, barra polític, i per la seva dimensió social creix en el món.
Les velles estructures s'estableixen a partir del dogma i el que demanda la cultura 2.0 són altres coses, és, diríem, afegir colors, afegir detalls, afegir matisos molt personals al quadre final, o no necessàriament?
Però detalls que poden ser molt, diguem-ne, molt substancials i molt, molt determinants. Per exemple, el plaer pel coneixement, les ganes de saber-ne i de compartir. Home, és una dimensió, diguem-ne, molt interessant. El treball en xarxa, la satisfacció íntima que tens quan saps una cosa, la pots compartir, reps i es millora, etc. És impensable, és a dir, el fenomen de la Wikipedia, per entendre'ns, no? Com és possible que el talent compartit de la generositat de centenars de milers i de milions de persones a internet facin que la principal font de referència, per exemple, als mitjans de comunicació com vosaltres, sigui la Wikipedia. És a dir, no hi ha font més fiable. Està regulada? No, hi ha unes normes d'autocontrol i de regulació. I tothom, diguem-ne, treballa i col·labora i aporta el millor que sap i es millora permanentment. És increïble. O sigui, ni l'Enciclopèdia Britània pot competir contra Wikipedia, per posar-te un exemple.
Tal com som, intentem explicar la vida per entendre-la millor.
Aquell missatge que no devia haver leído. Aquel botón que no debió haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído, aquel espacio era un espacio privado, pero no tuvo ni tendrá la sangre fría ni la mente clara y calculadora. Y aún creyendo saber en lo que se metía, abrió una tarde aquella caja de Pandora. Oh, oh, oh. Esa espiral, la lógica duerme, lo atávico al fin sale del reposo, y no hay contraseña, prudencia ni pin que aguante el embate de un cracker celoso. Y la obsesión desencripta lo críptico, viola lo mágico, vence a la máquina, y tarde o temprano nada es secreto, nada es secreto.
Músiques que ens perfilen tal com som.
Si voleu expressar la vostra opinió, si ens voleu fer arribar un comentari, aquests són els sistemes per contactar amb el Tal com som. 93 508 0829, telèfon del contestador automàtic. 93 508 0829 o correu electrònic a l'adreça habitual talcomsom@comradio.com.
Fem una breu pausa en la conversa que estem tenint amb l'assessor en comunicació, Antoni Gutiérrez Rubí, per recordar-vos en aquest punt que disposeu de dos sistemes per contactar i participar al Tal com som. Un sistema, diríem, més tradicional, el telèfon amb un contestador automàtic, perquè hi deixeu les vostres opinions sobre els temes que anem tractant, o també per suggerir-nos futurs continguts per al programa. Aquest telèfon és el 935080829, 935080829, i un correu electrònic amb la següent adreça, talcomsom@comradio.com, amb la mateixa funció que la del contestador, suggerir, proposar, discutir o qüestionar. Pensava, mentre us deia això, que potser caldria ja començar a activar un blog, no? Un blog dedicat al programa perquè els oients poguessin interactuar. No sé com ho estem fent, senyor Gutiérrez Rubí, els mitjans de comunicació, pel que fa a l'ús de les noves tecnologies. Tampoc hem fet un pas decidit endavant o sí?
Home, sí, jo crec que sí. Diguem-ne, les utilitzeu constantment, diguem-ne, a l'hora de la creació dels vostres continguts. Però encara penso que hi ha molt camp per recórrer en el tema de la virtualització dels continguts, eh? I la dimensió, diguem-ne, online dels continguts i una atenció al públic digital. És a dir, això que comentes ara al blog, jo participo en un altre programa de ràdio que té blog i l'enriquiment, diguem-ne, del programa és fantàstic. Primer perquè genera una dinàmica de cooperació i de diàleg amb el teu públic, amb el teu entorn, que ajuda molt als mitjans de comunicació en general. Sí que s'està fent, diguem-ne, s'estan donant passes molt importants, però encara hi ha molt d'espai per recórrer.
Ara, Blanca Lucas, ens avança els continguts de la conversa demà dimecres. Blanca, què tal? Bona nit.
Bona nit. En aquesta nova temporada del Tal com som, els dimecres els reservem a les històries de vida, personatges anònims o populars amb una història que explicar. La secció que us presentem demà es diu Vides exemplars i el primer lliurament el dediquem a Josep Maria Caraltó, un apassionat del cinema que conserva en una col·lecció esplèndida més de 15.000 càmeres i projectors de cinema de totes les èpoques. Una vida de passió pel cinema.
Telèfon del contestador automàtic del programa. 93 508 0829. Adreça de correu electrònic talcomsom@comradio.com. Tal com som, amb Jordi Sacristán.
I a la part final us ho comentava, només començava el programa, Jordi Pisem, una temporada més amb nosaltres, la segona La seva participació del Tal com som ens il·lustrarà amb aquesta nova secció, que arribarà també cada 15 dies, que ha titulat Entre Orient i Occident. Ens has explicat alguna cosa, però volies afegir algun comentari en relació a Obama, no?
Sí, he vist que parlàveu molt d'Obama i, com ha explicat molt bé Antoni Gutiérrez, part del seu èxit es deu al seu ús tan intel·ligent de les noves tecnologies. Però hi ha un altre element que jo voldria destacar des d'aquesta perspectiva intercultural, i és el fet que Obama, a diferència dels altres candidats demòcrates que en bona part representaven continuisme, més del mateix, encarna quelcom molt diferent. No només pel fet que el seu pare sigui africà, de Kènia, i es va criar de petit criant cabres, sinó pel fet que ha sabut articular les esperances, els desitjos, els interessos de tot el mosaic multiètnic dels Estats Units i, d'alguna manera, encarna aquesta diferència en la seva persona, en el seu discurs. És diferent fins i tot en el fet que escriu els seus propis discursos, que és una cosa insòlita avui en dia. Marca un canvi molt diferent i, d'alguna manera, aquest canvi que Obama representa crec que està enriquit pel seu haver viscut a Hawaii, tenir arrels tribals a l'Àfrica, participar plenament de la cultura occidental, és cristià, ha anat a les millors universitats dels Estats Units, Harvard, etc. De manera que jo crec que part del públic nord-americà percep aquesta necessitat d'un canvi, d'un enriquiment de la perspectiva tradicional, i Obama encarna això molt bé.
Jordi, suposo que estàs plenament d'acord que aquest flux de pensament entre Orient i Occident i entre Occident i Orient també ha pres una nova dimensió a partir del creixement de la xarxa, no?
Sí, evidentment. Hi ha la Wikipedia que Antoni comentava, tens entrades en idiomes indígenes, dels quals pràcticament no se'n té notícia aquí. Hi ha més de 200 idiomes, crec, a la Wikipedia, alguns amb molt poques entrades, però és molt interessant veure com s'està estenent per tot arreu. Jo crec que, de moment, el que implica és que és una gran influència d'Occident en altres cultures, més que no pas d'altres cultures cap aquí, però també a través de la Wikipedia i de moltes altres eines d'internet rebem perspectives de cultures molt diverses.
Recordeu que en aquesta nova temporada i en aquest nou horari del Tal com som, de 9 a 10 de la nit, en Jordi Pigem arribarà al programa cada 15 dies per oferir aquesta visió del pensament entre Orient i Occident.
Restaurant Braseria Los Asadores. Som especialistes en carns a la brasa i a la graella.
Les millors carns del mercat, productes de primera qualitat i especialitats en vins i postres argentins. Vine a conèixer-nos.
Estem a l'Avinguda Príncep d'Astúries, número 4.
Los Asadores, al Racó Argentí a Barcelona. Fes les teves reserves al 93 237 8907.
Als Matins de la Com trobaràs tot el que necessites per començar el dia.
Informació.
Tota la del dia.
Entrevistes.
Les millors del dia.
Opinió.
Cada dia.
Entreteniment.
Sempre al dia.
I això cada dia.
Cada dia. Per començar bé el dia, comença'l amb la Com. Comença'l amb en Jordi Duran.
El dia. De dilluns a divendres de 7 a 2 del migdia amb Jordi Duran.
Com Ràdio. Tot de molt a prop.
Com Ràdio.
Tal com som, pels qui no ho tenen tot clar.
Antoni Gutiérrez Rubí és assessor de comunicació, treballant en diferents àmbits de la vida pública, empreses públiques, privades i de serveis, que intenten comunicar-se millor, establint vincles efectius i eficients que les facin creïbles i solvents als ulls dels ciutadans, dels usuaris o dels clients. La comunicació resulta fonamental en una societat com la nostra, oberta a tants canals d'informació, sobresaturada, diuen, d'estímuls comunicatius. Cal, doncs, saber modelar el missatge, ajustar-lo a les necessitats reals i als temps de canvi. Docent en diferents universitats i màsters sobre màrqueting polític i estratègies de comunicació pública, Gutiérrez Rubí treballa sovint en proximitat amb allò que es diu el poder, orientant, situant, projectant estratègies que ajuden a fixar millor el missatge. Autor de llibres i de nombrosos articles sobre aquest tema, Gutiérrez Rubí demana un pas endavant a la classe política per no arribar massa tard al ciberactivisme polític, per no perdre, en definitiva, una bona opció de futur que ens engresqui i apropi a una nova forma de fer política. No sé, Antoni Gutiérrez Rubí, si la seva web és un bon exemple de bona comunicació. 3w.gutierrez-rubí.es, perquè la seva web està farcida d'informació. Mantenir-la al dia és un treball important, no?
Sí, jo és que ho pujo tot. Vull dir que no em guardo res. És a dir, que quan preparo un article per publicar a Expansió o a Público o al Periódico o al País, tot el material que he treballat, diguem-ne, el pujo, faig una versió, diguem-ne, amb links, una altra versió sense, PDF, PowerPoint addicional, és a dir, que tot allò que m'ha ajudat i amb el que he treballat, diguem-ne, ho poso a disposició, i ho faig perquè entenc que compartir aquesta informació no em debilita, ni em fa perdre, diguem-ne, autoritat o ni credibilitat, i molt menys, diguem-ne, protagonisme o, diguem-ne, propietat de les meves idees. En la mesura en què les meves idees siguin més conegudes, més debatudes, més criticades o compartides, diguem-ne, més projecció personal i professional. És a dir, que ho faig per interès. Amb ganes de compartir-ho, m'ho passo molt bé, li dedico moltes hores, sí, però és una manera de fer i de treballar.
Una web que és participativa, lògicament, no? Vostè també rep inputs de l'exterior a partir del seu pensament o de les seves aportacions a la seva pàgina, no?
Sí. També rebem moltes informacions i sobretot, diguem-ne, el fet de poder penjar tots els continguts quan fas una conferència, un màster o estàs, diguem-ne, amb un grup de persones, doncs et dona molts retorns, no? I, diguem-ne, ho faig, diguem-ne, perquè és la manera que jo crec que amb la que he de treballar i la que em permet, diguem-ne, també més difusió de les idees.
Al fons és important, però ara més que mai ho són les formes a l'hora d'establir un missatge comunicatiu.
Sí, és que les formes són fons.
Les formes són fons?
Sí, en política especialment i en comunicació també. Pensa que la majoria del valor de les empreses avui és un valor intangible, és el valor de marca. Més del 50%, però llargament, del valor del que avui són les empreses, més del 50% del valor de Comradio és el valor de la marca, dels seus intangibles, dels atributs que estan al voltant de la marca, no tant dels productes o de serveis que esteu fent. En aquest sentit, quan el valor és intangible, les formes són fonamentals. Perquè les formes, diguem-ne, és una manera de ser i de presentar-se, diguem-ne, que té, diguem-ne, un gran retorn, no? Perquè el públic, l'audiència o la clientela, diguem-ne, és molt sensible a aquests elements.
La comunicació, l'assessoria en comunicació no ha d'entendre d'ideologies?
Ha de ser professional i ha d'entendre les ideologies.
Pot servir a qualsevol ideologia?
Sí. Els professionals, diguem-ne, han de poder treballar, i és important que puguin treballar en diferents partits polítics, per diferents nivells d'administració, administració general de l'Estat, autonòmica, europea, si és possible, local, i també per diferents, diguem-ne, organitzacions polítiques, que no totes són partits polítics, ni totes són administració, és a dir, hi ha sindicats, hi ha organitzacions no governamentals, hi ha fundacions, és a dir, que la dimensió de lo públic no és exclusiva de la política, tot el contrari. La majoria avui de les grans empreses tenen dimensió pública, no només dimensió comercial. I és la seva dimensió pública la que els dona valor de marca. És a dir, que el públic és un espai, diguem-ne, concorregut i un espai en el que tant la política com l'empresa, com la ciutadania, diguem-ne, hi són per igual.
I què tal es comunica el poder? Missatges breus, contundents, sense massa detalls, això és el que funciona?
Home, hi ha polítics que comuniquen millor uns que d'altres, no? I hi ha organitzacions polítiques que també han entès fins a quin punt la clau de volta de la seva capacitat d'influència, i també electoral, òbviament, és la seva capacitat de comunicar. Llavors, jo sí que crec que les nostres forces polítiques en conjunt cada cop som més conscients de la importància d'una comunicació bidireccional, d'una comunicació més reflexiva, però també d'una comunicació competitiva, no? I l'espai mediàtic és el 90% de l'espai, diguem-ne, polític, i en els mitjans de comunicació sortiu cada dia, hi ha emissions cada dia, hi ha constantment, hi ha internet. Això obliga a un nivell de velocitat i de concurrència i de competitivitat que fa accelerar molt el discurs, que fa que tot tingui que ser especialment ràpid, però alhora també deixa molts espais a la reflexió, no?
Gira tot, 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 baix.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, les preguntes de la vida, al Tal com som.
amb Jordi Sacristán.
Gira, 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 gira la vida. Gira, 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 ja veuràs, se torna. Gira, 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 gira la vida. Gira, 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 ja veuràs, se torna. Me dijo la tendera ayer, sonríe, limpia las penas. Que lo que hay entre los pasos que tú planeas, nueva una vida entera. La vida acelera.
Músiques que ens perfilen tal com som.
Doncs aquesta és la sintonia d'aquesta temporada d'identificar en Jordi Pigem, doctor en filosofia, un dels col·laboradors habituals del Tal com som. Es va incorporar la temporada passada amb els pioners d'un món millor i enguany ens presenta aquest Entre Orient i Occident. Avui ens parles concretament de la interculturalitat, no? Això, aquest terme que s'utilitza tant, però que a vegades no s'interpreta correctament tampoc, no, Jordi?
La interculturalitat, a diferència del pur multiculturalisme, el fet que diferents cultures conviuen en un mateix espai avui en dia, és la idea que les cultures poden aprendre les unes de les altres. És a dir, que en comptes de viure completament isolades, les unes de les altres poden enriquir-se amb les perspectives de les altres cultures. Això és un fenomen inevitable, tan inevitable com internet i com les noves tecnologies, que porta molt de temps, que d'alguna manera va tenir un primer pas amb el primer pas molt terrible en molts aspectes, que va ser el colonialisme, que es va expandir la cultura europea arreu del món. Això va fer que, de retruc, molta gent d'Amèrica Llatina, d'Àsia, de l'Àfrica, arribés a Europa, Estats Units, etc. I ara, des dels anys 60, sobretot, els occidentals també estem aprenent cada vegada més de coses d'Orient. Hi ha molta gent a Europa, Estats Units, a tot Occident, que practica ioga, meditació, que quan té un problema mèdic es dedica a buscar un acupuntor, etc., perquè veu que aquestes perspectives aporten coses que Occident encara no han pogut desenvolupar.
I el flux de pensament, el flux de components, va en les dues direccions? O
va en les dues direccions, però sobretot, donat el poder econòmic de coneixement a tots nivells d'Occident avui en dia, va des d'Occident cap a les altres cultures. I només ara comencem a ser conscients que hi ha altres maneres, per exemple, de fer ciència, a més de la ciència occidental, i que hi ha una ciència tradicional xinesa, una ciència tradicional índia, que té la seva manera pròpia, característica i coherent de veure les coses. I només en el segle XX han començat a sortir pensadors, com a Catalunya, per exemple, Raymond Panikkar, que han vist que la perspectiva d'Orient té molt a ensenyar-nos. I més contemporàniament hi ha un filòsof francès, François Julien, que és un gran expert en el món de la Xina, en la cultura xinesa, i ha escrit més d'una dotzena de llibres, alguns d'ells traduïts al castellà, contemplant maneres de fer occidentals des de la perspectiva xinesa. I d'aquesta manera aportant una perspectiva radicalment nova.
D'alguna forma és el que ens planteges, no? Observar instants de quotidianitat o de vida corrent i contraposar-los la forma de resoldre'ls a Orient i la forma de resoldre'ls a Occident, no?
Temes com ara l'art, la política, la bellesa, la guerra, l'amor, el consumisme, totes les qüestions que d'alguna manera configuren la nostra existència, però com s'articulen des d'altres perspectives. I tenint molt en compte que no és que Occident i Orient siguin dues coses oposades i monolítiques. Occident sempre ha tingut el seu Orient, a dintre seu, i Orient, per exemple, ha tingut coses que ens semblen molt occidentals. Per exemple, l'Índia inventa el sistema decimal que utilitzem en matemàtiques. L'Índia inventa el zero. L'Índia inventa els escacs. Les primeres universitats del món, 1.000 anys abans de Salamanca, Cambridge, etc., sorgeixen al nord de l'Índia. L'Índia té una tradició d'erudició i de racionalisme molt forta, que aquí no coneixem. La Xina inventa moltes coses que ara donem per suposades i que molta gent creia que eren occidentals. La brúixola, la impremta, la pólvora i tantes altres. De manera que aquestes cultures tenen la seva manera pròpia d'entendre les coses i moltes vegades podem aprendre molt d'aquesta manera d'entendre.
Tu que ets un observador d'aquesta realitat, no sé si has tingut l'oportunitat de veure una mica quina està la projecció que els Jocs Olímpics celebrats a Pequín aquest estiu han generat d'aquest món oriental, no? Sobretot en el que van ser les cerimònies d'inici de cluenda dels Jocs Olímpics. No sé si has tret alguna foto fixa que sigui interessant de comentar.
Bé, jo no vaig veure cap imatge en directe dels Jocs Olímpics. Tenia altres coses que em semblava més interessants en aquell moment. Però sé perfectament que la cerimònia d'inauguració, aquest director de cinema xinès tan fantàstic, el Chang Yimou, va fer una escenificació en la qual s'incorporava tots aquests grans invents de la Xina. És un fet culturalment curiós, tal com ho és Obama, la política nord-americana, que els Jocs Olímpics s'hagin celebrat aquesta vegada en la capital d'una cultura tan diferent com la nostra, com és Beijing.
Tot i així, moltes vegades aquesta mirada cap a Orient és una mirada una mica frívola, no? Sense acabar d'entrar en l'essència del que és aquest pensament i aquesta forma d'entendre la vida.
Evidentment, sempre es comença a entendre les coses pel més superficial, però a Catalunya, per exemple, tenim una gran tradició de grans coneixedors d'Orient. És esmentat en Pàniker. El seu nebot, Agustí Pàniker, és un dels grans coneixedors de diverses religions índies avui en dia. Joan Mascaró, durant el segle XX, va ser un dels grans coneixedors a nivell mundial de les cultures de l'Índia. Pel que fa al Tibet, hi ha en Ramon Prats. El diccionari més important avui en dia del sànscrit, de la llengua tradicional de l'Índia, que és una llengua, és la llengua clàssica amb més escrits del món, molt més que en grec i en llatí. El diccionari més important de sànscrit en la llengua europea avui en dia és un diccionari sànscrit català, editat per l'Enciclopèdia Catalana, obra d'Òscar Pujol, que és una obra de referència a nivell mundial avui en dia. De manera que en aquesta terra tenim una gran tradició de grans coneixedors del món oriental, i podem anar molt més enllà de l'enfocament més superficial que trobem a vegades.
Suposo que aquests pensadors també seran part habitual del menú que ens oferiràs en aquesta secció entre Orient i Occident, que serà el contingut habitual del Jordi Pigem. Cada 15 dies, aproximadament, en Jordi arribarà al Tal com som per il·lustrar el nostre espai radiofònic amb aquesta barreja de pensament entre Orient i Occident. Jordi, és un plaer mantenir aquesta col·laboració amb tu i esperem molt d'aquesta secció perquè es presenta com molt suggerent, no? Com molt interessant.
Sí, gràcies, Jordi. La idea, com deia al principi, és intentar enriquir les nostres perspectives habituals amb la visió, amb la mirada d'altres llocs i d'altres espais. En bona part, la nostra manera d'entendre el món procedeix del pensament grec, de la tradició judeocristiana, el que a vegades s'anomena Atenes i Jerusalem, que en bona part resumeixen el que som i el que hem estat sent durant milers d'anys, però hi ha altres maneres d'entendre la vida i tot el que la vida planteja des d'altres espais i des d'altres cultures. I quan més en coneguem, més rics serem.
Tal com som. Intentem explicar la vida per entendre-la millor.
Avui hem dedicat el nostre temps de conversa en un tema que pensem molt interessant i que ben segur ha de modelar i, en certa mesura, transformar l'espai de relació que existeix entre ciutadania i política, el ciberactivisme polític o l'increment notori de l'activisme digital, un fenomen que creix i es dimensiona i que s'està contraposant de forma molt rotunda amb les velles formes i estructures de la política més tradicional que sembla estar decreixent. D'això n'hem parlat amb l'assessor en comunicació, Antoni Gutiérrez Rubí, que volia afegir un comentari al que estava fent en Jordi Pigem, no?
Sí, volia dir-vos tres coses. Un dels canals de televisió per internet més importants en el món és iYoga. És a dir, que pels que puguin pensar que això la tecnologia significa un activisme, diguem-ne, que t'allunya, diguem-ne, de la reflexió, de la serenitat, o diguem-ne, de la introspecció, doncs tot el contrari. Un dels canals per televisió més importants que hi ha en el món és iYoga i té molt de públic i funciona molt bé. No només n'hi ha un, n'hi ha molts més, no? També dir-vos que, per exemple, alguns dels nostres polítics, en particular polítiques, a Catalunya i a Espanya, practiquen ioga, que és una cosa interessant, que és poc coneguda. Per exemple, la consellera Marcerna practica ioga, les ministres Mercedes Cabrera i Elena Salgado practiquen ioga, i segurament amb més ioga les coses anirien millor. Jo crec que elles, d'alguna manera, també tenen un estil diferent. I, no sé, segurament la meditació o la possibilitat, diguem-ne, de practicar el ioga els hi funciona molt bé. I, finalment, tornant al que comentaves, diguem-ne, del diàleg Orient-Occident, ahir va començar el Ramadà i és una realitat molt important a casa nostra. Hi ha moltíssims musulmans, diguem-ne, a casa nostra que practiquen, diguem-ne, aquest ritus i diguem-ne, una de les recomanacions, diguem-ne, religioses pels musulmans. I a internet, per exemple, hi ha unes excel·lents pàgines, diguem-ne, per conèixer millor la cultura musulmana, que és el Ramadà, etc. No? Reserven tres apunts. Diguem-ne, per diguem-ne, fer més híbrida la relació Orient-Occident i també noves tecnologies.
Val més ser rei dels teus silencis que esclau de les teves paraules. Aquesta cita de Shakespeare figura l'encapçalament de la pàgina web. N'hi ha una altra, però jo he triat aquesta, de l'Antoni Guterres Rubí, que avui ens ha acompanyat al Tal com Som. És veritat que val més ser rei dels teus silencis que no pas esclau de les teves paraules? Això, dit per un assessor de comunicació, és bueno, per fer pensar, eh?
Sí, però jo em remeto a Confucio, no? que deia que el silenci era el millor amic. És a dir, que si no vols ser traït, de vegades has de callar. I també és important, diguem-ne, no només per la perspectiva de no cometre errors, sinó que la política també ha de ser escoltar, eh? I de vegades la millor manera que tens per escoltar és callar i ser més receptiu i descobrir, diguem-ne, la capacitat d'escolta, no? Que no és només la capacitat d'establir un diàleg, sinó la capacitat, diguem-ne, de serena, de fer més pòsit del que estàs escoltant, intentant entendre i posar-te més a la pell de l'altre, no? Llavors els polítics que no saben escoltar segurament no saben parlar prou bé.
Però els polítics i la política està plena de sorolls.
Sí, precisament els que jo crec que millor parlen i millor comuniquen tenen una gran capacitat d'escolta, no? O de fer saber al seu interlocutor que en aquell instant, en aquell breu segon, o en aquell moment, o en aquella mirada, ha copsat, diguem-ne, els seus sentiments, les seves preocupacions, les seves emocions o les seves idees. És a dir, que la relació entre capacitat de comunicar i capacitat d'escoltar és íntima.
No sé si demanar-li un polític que d'alguna forma concreti al seu parer aquestes virtuts, saber parlar, però alhora també saber escoltar, el que seria un exemple manual en un d'aquests màsters o de postgraus que imparteix el senyor González Gutiérrez Rubí.
Home, m'has posat en un compromís, però no sé, jo crec que hi ha moltes dones polítiques que tenen aquest perfil, no? I que estan arribant a llocs de molta responsabilitat cada cop més polítiques, més dones que fan la política d'una altra manera.
De fet, vostè ha publicat un llibre que ha observat, no?, les dones en el món de la política. No?
Sí, sí. I és que penso que elles representen en bona part, diguem-ne, uns factors, diguem-ne, de sensibilitat a l'hora d'entendre la relació amb els ciutadans que haurien de contaminar tota la política, no? Això que s'anomena la feminització de la política, no? Jo hi crec molt amb això.
Més allà de les quotes, no? Allò de dir 50-50, no? És a dir...
Sí. Sí, però és que les quotes són imprescindibles. Jo sóc que, diguem-ne, hi ha diversos tipus de quotes, no? Però les quotes són una garantia, però no necessàriament significa la feminització de la política, que és una altra cosa. Eh? Nosaltres hem d'anar en aquesta direcció.
Senyor Antoni Gutiérrez Rubí, ens agradaria que per finalitzar ens deixés una idea a l'entorn del ciberactivisme polític, una oportunitat per anar una mica més enllà i per canviar estructures del poder, de les estructures dels partits polítics i dels polítics. Quina seria aquesta idea que podia servir de síntesi?
Doncs que el ciberactivisme permet incorporar a la vida pública moltes energies cíviques i ciutadanes de persones que volen contribuir de manera generosa al devenir, diguem-ne, públic i polític, i o donem la mà, diguem-ne, a aquestes energies o la política quedarà arraconada i aïllada i marginada per bona part de la ciutadania.
Senyor Toni Gutiérrez Rubí, ha estat un plaer compartir aquesta estona de conversa amb vostè. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Jordi Pigem, fins la propera.
Fins la propera, Jordi.
I els oients, fins demà. Tornarem al punt de les 9 i us presentarem una nova secció d'aquest programa. Vides exemplars. Demà la dedicarem a Josep Maria Caraltó, un apassionat del cinema que conserva en una col·lecció esplèndida més de 15.000 càmeres i projectors de cinema de totes les èpoques. Una vida per ser explicada. Fins demà. Adéu-siau.
Si voleu expressar la vostra opinió, si ens voleu fer arribar un comentari, aquests són els sistemes per contactar amb el Tal com Som. 93 508 0829, telèfon del contestador automàtic. 93 508 0829 o correu electrònic a l'adreça habitual talcomsom@comradio.com.
Tal com som, amb Judit Porta, Blanca Lucas, Ivan López i Jordi Sagristán.